Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
El 6 de juny del 2010, un home circula amb la seva autocaravana pel polígon industrial La Serra de Lliçà de Vall, al Vallès Oriental. Són les 2 del migdia i avança pel carrer de la Selva. A un costat hi ha dues fàbriques i a l'altre un solar sense construir. Al fons, descampat endins, veu una fumera que s'alça entre les canyes. Atura l'autocaravana i s'hi acosta. Vol veure si cal fer alguna cosa per evitar que el foc vagi més enllà, però quan hi arriba, queda paralitzat per la impressió. El que fumeja és el cos d'una persona.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Un cadàver calcinat complica sempre una investigació, però si no està cremat del tot, i cremar un cos no és tan fàcil, sempre queden pistes que els Mossos poden seguir fins a descobrir qui és el mort i després quin ha sigut l'assassí. Detalls aparentment senzills com unes claus o un tatuatge ajudaran els investigadors d'aquest cas que està ple d'incerteses. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
Dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
Crims. Per què matem?
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
...2010, 6 de juny, és diumenge. A les 2 del migdia, un home circula amb la seva autocaravana pel polígon industrial La Serra de Lliçà de Vall. Com que és festiu, les fàbriques estan tancades. Plovisqueja. El 2010 va ser un any plujós i la primavera més aviat fresca. Ja es parlava de canvi climàtic, però no hi havia encara la sensació de tenir l'escalfament global a sobre, com passa ara. Un dels carrers principals del polígon és el carrer de la Selva, que és per on fa via l'autocaravana. El carrer està asfaltat i té voreres. A una banda hi ha dues indústries i a l'altra un descampat. El solar està ple de sotabosc i hi ha restes d'obra i altra brutícia. De cop, el conductor de l'autocaravana es fixa en unes canyes perquè Lídia Orriols hi veu fum.
Tot i que no és un any de temperatures altes i que cauen quatre espurnes de pluja, és el mes de juny i comença a fer calor. Atura el vehicle i s'hi acosta amb l'extintor que porta a l'autocaravana. Quan hi arriba, li fa un salt al cor. El que fumeja és el cos d'una persona. Nerviós, truca al 112 i explica que el cadàver està de panxa en l'aire i que pràcticament tot el cos està calcinat.
Automàticament s'activen la policia i la comitiva forense per fer l'aixecament del cadàver. No triguen a arribar-hi. No hi ha dubte que es tracta d'un crim. Li han calat foc i, a més, a simple vista, ja veuen que té un tret a l'abdomen. Hi ha molts detalls que cal observar. El caporal dels Mossos d'Esquadra, Jordi Mora, és qui investiga el cas.
Per l'olor que es podia notar en el lloc, feia olor a benzina. És a dir, ja presumim que l'accelerant que s'ha utilitzat per cremar el cadàver és benzina.
El cadàver està cremat, però no completament. De mig tronc en avall està més sencer.
Anava calçat amb unes sabates de Zaramán, portava uns pantalons normals i la samarreta, recordo que la vam poder rescatar una mica perquè estava bastant cremada, però era una samarreta de la marca Merchel.
La víctima és un home. Porta una cadena al coll i un anell que als policies el sembla d'acer. La marca de la samarreta, Merchel, serà important per a la investigació. No serà l'única cosa determinant.
Hi ha tres claus que estaven allà, unes monedes de cèntims que no tenia massa importància i un encenedor que estava al costat. L'encenedor, per nosaltres, és un element bastant important en un principi perquè és susceptible de contenir mostres d'ADN que podrien ser de la persona que inicialment ha encès el foc.
Ja veurem si troben ADN. Quedeu-vos amb les tres claus. Una és molt petita, com de cadenat, i les altres dues són de portes normals, és a dir, de les habituals per obrir un pis o una casa. El que més complica la feina als investigadors és que no hi ha cap cartera ni cap document que permeti identificar el cadàver.
Sí que s'hi ha trobat un mòbil que la policia pensa que és de la víctima. És al costat del cadàver i totalment calcinat, no s'engega. Els investigadors no ho donen per perdut i envien l'aparell al Departament d'Informàtica Forense perquè els especialistes intentin recuperar-lo. Pot ser una via per arribar a saber qui és l'home. Creuen que és molt improbable que algú el pugui reconèixer només veient-li la cara perquè el foc l'ha deixat desfigurat. Normalment hi ha un altre mitjà per identificar una persona, les empremtes dactilars. Això només servirà si la persona és espanyola o té NIE, que ja sabeu que és el número d'identitat de les persones estrangeres. El problema és que els dits també estan cremats, però hi ha una possibilitat.
El que es fa en aquests casos quan no hi ha una identificació és tallar els dits, els 10 dits. En aquest cas, els 10 dits estaven deshidratats fruit del crematori i, per tant, s'havien perdut els relleus de les crestes capilars, de les pupil·les, del que són els dits. Aleshores, el que es fa és posar-los en formol i, a través d'una regeneració química, es recupera aquesta hidratació una altra vegada dels dits i es permet que les crestes tornin a aparèixer perquè es puguin fer impressions i siguin utilitzables per poder ser comparades amb altres empremtes dactilars.
L'endemà de trobar-se el cadàver, a l'Institut de Medicina Legal de Catalunya se'n fa l'autòpsia. L'agent Jordi Roca, un altre dels investigadors, hi és present.
És un noi jove d'uns 18 a 30 anys, atlètic, de pell clara, i com a trets característics podem veure que porta un tatuatge a la part abdominal, a la part esquerra, i ens poden dir que mideix entre 1,70 m i 1,75 m i pesa uns 75 quilos.
El tatuatge és un dibuix abstracte i circular de color negre d'uns 5 centímetres de diàmetre. Us hem dit que les tres claus i la marca Merchel de la samarreta seran importants per a la resolució del cas. També ho serà el tatuatge. Ja hi arribarem. Ahir, quan van fer l'aixecament del cadàver, al polígon industrial La Serra de Lliçà de Vall, els forenses ja van veure que l'home tenia un tret a la panxa. Durant l'autòpsia descobriran més coses.
Com a causes de la mort, trobem bàsicament dos impactes de bala, que en un primer moment només n'havien trobat un. Trobem dos impactes de bala, un a nivell costal d'entrada i sortida a nivell lumbar i un amb entrada a zona nucal i sortida a la mandíbula.
El segon, el del cap, és el que genera la mort. Per què? Perquè fractura la base del crani. O sigui, el tret que entra per la part nucal fractura la base del crani i això és la causa de la mort d'aquesta persona.
El cap també hi té dos cops bastant forts. La manera com s'ha produït la mort porta els investigadors a establir una primera hipòtesi. Sílvia Armero és la fiscal del cas.
Un cadàver quemado, con un tiro en la nuca, sonaba a ejecución. Es muy complicado si una persona está en movimiento o una persona quiere defenderse, el que te puedan dar un tiro en la nuca. Puede sonar a que este chico estuviera pues metido en algún tipo de problema, en algún negocio, en alguna actividad ilícita, que puede haber un ajuste de cuentas. No es una forma de morir, una forma de matar que nos encontremos muy habitualmente, esa violencia y ese querer quemar su cuerpo.
L'autòpsia revela més coses.
Ens acoten que el dia de la mort podia ser la nit del 4 al 5 de juny i, per tant, fa moltes més de 24 hores que està mort.
Hi havia un estat de putrefacció interna del cadàver que ens indicava o indicava als metges forenses que havia de ser la nit del 4, és a dir, del divendres, a la matinada del dia 5 del dissabte.
O sigui que quan es troba el cos al descampat, fa més de 30 hores que l'home és mort. Els policies fan càbales d'una altra circumstància que han observat durant l'aixecament del cadàver.
El cadàver no tenia en el seu voltant, on l'espai físic que ocupava, no hi havia restes de sang, és a dir, no hi havia sang projectada, fruit de que hagués pogut, per exemple, patir els trets allà, ni hi havia sang en quant al desplaçament que podia provocar o el regirament una baralla. És a dir, nosaltres, una de les primeres coses que fem quan veiem el cadàver és presumir que aquell cadàver ha estat traslladat allà, però no ha estat executat allà, és a dir, no s'ha mort en aquell lloc. I fruit de l'observació de l'entorn i del cadàver, arribem a aquesta conclusió sense cap tipus de dubte.
Esas heridas dejarían muchísima sangre y lo cierto es que en el lugar de la muerte no hay sangre. Luego ha sangrado en el lugar donde lo mataron porque ese tiro en la nuca fue mortal de necesidad y luego lo han transportado hacia ese lugar, teniendo en cuenta que estamos hablando de un hombre no excesivamente alto, pero bueno, con un peso, pues la lógica te dice que para llevarlo a ese lugar lo han tenido que transportar en un coche.
Com que el cadàver encara cremava quan el va trobar l'home de l'autocaravana, els Mossos creuen que van traslladar el cos al descampat com a màxim una hora abans de ser descobert. Els forenses li analitzen la sang.
Esto determina que tiene un grado de alcohol en sangre elevadísimo, da 2,3. Recordemos que bueno, con un 0,6 es delito conducir, ¿no? Pues este chico da un 2,3 en alcohol. Es una persona que estaría muy perjudicada por la bebida, ¿eh? Que le costaría incluso andar, hablar, hacer las tareas más básicas.
Ja us hem dit que la víctima la van trobar en un descampat de matolls i sota bosc al polígon industrial La Serra de Lliçà de Vall i que l'entorn està ple d'empreses amb moltes mesures de seguretat. Totes les fàbriques tenen càmeres de videovigilància. Els investigadors demanen les gravacions, sobretot les de les hores prèvies a la troballa del cadàver, les 2 del migdia.
A fi i efecte de buscar algun cotxe o algun vehicle que tingués o que fos susceptible de ser qui havia traslladat el cadàver fins allà.
El conductor de l'autocaravana ha dit als policies que des del moment que ha entrat al polígon industrial fins al moment que ha trobat el cadàver cremant, no s'ha creuat amb cap més vehicle ni ha vist ningú per la zona. Mentre revisen les imatges de les càmeres de videovigilància, comença a arribar el resultat d'alguna de les diligències que s'han practicat.
El tema de l'encenedor per nosaltres prenia molta rellevància al principi, quan es troba en el lloc dels fets, perquè òbviament és susceptible de contenir restes biològiques de la persona que ha pogut manipular aquest encenedor per tal d'encendre el cadàver. Per tant, és una de les primeres peces de convicció que es troben en el lloc, que es tramiten directament al laboratori biològic perquè siguin analitzades i obtenir algun tipus d'ADN que sigui comparable posteriorment si la investigació ens porta a algun lloc. Aquest encenedor, finalment, suposem que per l'efecte de l'aigua que havia estat plovent en el moment que havia estat allà, no vam treure cap resultat. És a dir, biològicament no es va poder extreure cap tipus d'ADN de persona en absolut.
Pel que fa a la identificació del cadàver, als informàtics forenses els ha estat impossible recuperar el telèfon mòbil que es va trobar calcinat al costat del cos i, per tant, no se'n podrà extreure cap informació. En canvi, han avançat una mica en la marca de la samarreta, que recordeu, era Merchel.
Quan vam començar a fer gestions, ens vam donar en compte que era una marca originària de Mèxic, fabricada i comercialitzada a Mèxic, i ens va cridar l'atenció. En principi, el mercat aquí no existia aquesta marca.
Els investigadors creuen que la víctima només havia pogut comprar la samarreta a Mèxic. Quan els forenses han fet l'autòpsia al cadàver, han vist que l'home duia un tatuatge a l'abdomen. Fixeu-vos què descobreixen els investigadors.
A l'hora que la samarreta era mexicana, vam fer gestions amb un tatuador, li vam ensenyar una fotografia del tatuatge i ens van dir que era un tatuatge de tipus azteca precolombí. Per tant, també ens donava que era d'origen, podia ser un símbol mexicà.
La hipòtesi que la víctima sigui mexicana agafa cos, però no deixa de ser només una hipòtesi.
L'home no es pot identificar per reconeixement facial ni, de moment, per empremtes dactilars perquè la regeneració dels dits encara no s'ha completat. Pot trigar 15 dies o pot trigar un mes, depèn de l'estat del cadàver i d'altres elements com la biologia d'aquell cos. La tercera possibilitat seria l'ADN, però tampoc es té cap mostra de referència per poder comparar-lo. Els investigadors consulten la base de dades de desapareguts per veure si n'hi ha algun que tingui les mateixes característiques físiques de la víctima. Els surten 5.000 denúncies que hauran de filtrar una per una. La feina és laboriosa, igual que el visionat de les càmeres de videovigilància del polígon industrial.
En aquest cas, no vam trobar cap cotxe identificable que pogués tenir relació, perquè les càmeres que havien pogut enregistrar algun cotxe no tenien una qualitat suficient com perquè poguéssim identificar quin cotxe era, la matrícula que tenia, el color de del vehicle o les persones que anaven a dintre.
No hi ha hagut sort. Els investigadors esperen tenir-ne més amb la base de dades de desapareguts. I, de fet, la tindran. De les 5.000 denúncies queden dos únics candidats, dos homes joves d'entre 18 i 30 anys, de 1,70-1,75 de talla i d'uns 75 quilos de pes, és a dir, de les característiques antropomètriques del cadàver. Dels dos candidats, els investigadors no dubten i es queden ràpidament amb un.
Un d'ells és el que pertany a un noi desaparegut, de 25 anys, d'origen mexicà, i el seu company de pis denuncia la seva desaparició perquè no en sabien res, i la denúncia de desaparició és de que no el veuen des del dia 4.
La denúncia de desaparició es va posar a la comissaria d'Horta de Barcelona el dia 8 de juny, dos dies després que es trobés el cadàver.
El desaparegut és Juan Alonso Hernández Muñoz, nascut el 1985 a Mèxic. No se'n sap res des del dia 4. Si ho recordeu, l'autòpsia ha determinat que la víctima hauria mort la matinada del 4 al 5 de juny. A l'atestat policial s'hi adjunta una fotografia.
Llavors fem gestions amb la comissaria d'Horta per tal d'obtenir aquesta fotografia físicament i comparar-la amb el cadàver. Casualment, aquesta fotografia veiem que hi ha el desaparegut porta un anell, el tercer dit de la mà, i que porta una cadena i porta unes sabates. Llavors, comparem aquestes sabates de la fotografia amb les sabates del cadàver i veiem que són les mateixes, i l'anell ens coincideix amb un anell que vam trobar en el cadàver.
Hi ha moltes coincidències. Els investigadors tenen un nom, una adreça i un denunciant, però són molt cauts a l'hora d'actuar.
Per no aixecar sospites i perquè, òbviament, hem de ser molt curosos i no podem perdre de vista que les persones que han denunciat la seva desaparició poden tenir algun tipus de relació criminal amb el cadàver, el que fem és agafar les claus que vam trobar calcinades, les vam netejar a través d'un procés químic que ens va fer la policia científica i ens en anem fins al domicili on deien que estava fixat.
Els investigadors volen veure si les tres claus que han trobat al costat del cadàver al polígon industrial La Serra obren la porta del domicili del Juan Alonso, que està desaparegut des del dia 4. L'adreça és un bloc de pisos al carrer Antoni Maria Claret de Barcelona.
I obrim la porta, la porteria d'entrada a l'edifici, amb la qual ja confirmem que aquelles claus, segurament l'altra, una de les dues altres claus, serà la del domicili. Arribats a aquest punt, que ja veiem que hi ha uns elements que ens porten a pensar que el Juan Alonso Hernández és la persona que es correspondrà, la identitat del qual es correspondrà amb la del cadàver que tenim, citem a tots els altres companys de pis per tal d'escoltar-los en declaració com a testimoni.
Al pis hi viuen 5 persones ara. Un matrimoni equatorià amb una criatura de 3 anys, un senyor de 50 anys que es diu Nelson i que es dedica a netejar vidres, i un altre home, amic íntim del Juan Alonso. La policia els pren declaració per separat.
Tots coincideixen a dir que no saben res d'ell fins a les 21:30 del dia 4 en què marxa. I només saben que se n'anava a una discoteca de Granollers a treballar de gogo o de cambrer sense samarreta, a fer una mica el ball, però no saben res més d'ell des de les hores.
Tots els companys de pis parlen d'una discoteca llatina de Granollers, però no saben dir-ne el nom. La descripció que fan del noi coincideix amb la del cadàver i donen detalls de la seva vida.
Ens descriuen que és una persona de 1,70-1,75 m, atlètic, jove, 25 anys, molt guapo, de pell clara. Ens diuen, òbviament, que és mexicà, però que no ho sembla. Ens parlen d'un tatuatge, també. que estava també a la part abdominal esquerra, i a més afegeixen que a nivell de caràcter, a nivell de tarannà, a nivell conductual, és un nano que es dedica a, entre setmana treballa de monitor d'una piscina, d'un gimnàs, donant classes, i els caps de setmana es dedica a treballar de gogó, a treballar de cambrer sense samarreta per la seva constitució física. És una persona que es dedica al món de la nit, que té moltes persones, molts amics, moltes amigues en aquest cas, que es relaciona amb moltíssima gent i que a més té certa tendència a viure només per al sexe femení. És a dir, és una persona que li agrada molt seduir, li agrada molt lligar, és una persona que constantment porta persones, noies a casa seva, manté relacions sexuals al seu quarto amb noies diferents, i alguna persona també ens explica que creuen que a més també esporàdicament fa de gigoló, és a dir, que manté relacions sexuals amb dones més grans que ells, de 50, 50 i pico anys, a canvi de diners, d'acord? I ens expliquen que viu molt el món de la nit, sempre amb això. Fa striptease personals, striptease amb comiats de soltera, bueno, es mou tot en aquest món de la nit.
Els investigadors demanen el consentiment dels testimonis per entrar al domicili i escorcollar l'habitació del Juan Alonso, que de moment està desaparegut, i arriben amb el joc de tres claus que van trobar al costat del cadàver.
Van dir que van trobar tres claus, una que obria la porta de baix de l'immoble, l'altra que obria la porta del pis, i la tercera era una clau petita d'un candau que era, ell la tenia tancada a la seva habitació, perquè, òbviament, en un pis compartit i la seva habitació la tenia tancada amb candau.
Els investigadors obren el cadenat amb la clau petita i entren a l'habitació.
Hi troben un ordinador portàtil que s'emporten per analitzar-lo, una llibreta d'estalvis del BBVA, una SIM de la companyia Movistar, una targeta telefònica i el passaport mexicà del Juan Alonso.
Recordeu que el cadàver no es pot identificar per reconeixement facial perquè les cremades li han desfigurat la cara. Per tant, busquen altres elements que permetin relacionar el cadàver i el desaparegut.
El que fem és buscar elements com raspalls, de dents, trobem dos preservatius, busquem empremtes.
Els investigadors treballen amb la convicció que el cos calcinat correspon al Juan Alonso, però volen aconseguir la identificació plena i oficial entre el cadàver i el desaparegut. Busquen els arxius informàtics policials a veure si aquesta persona ha estat detinguda alguna vegada.
Ell no tenia documentació, no estava en situació regular a Espanya, però tampoc havia estat detingut en cap altra ocasió. Aleshores, ens en donem compte que no podem tenir empremtes dactilars oficials d'ell, i el que fem és mirar a Mèxic, a través d'Interpol, si podem aconseguir, o bé perquè ha estat detingut allà, o bé perquè la documentació oficial mexicana exigeix, com a l'espanyola, que hi hagin empremtes dactilars.
Apareix un problema.
Ens vam trobar que Mèxic no disposava d'empremtes dactilars perquè allà no els obliguen a fer les empremtes dactilars.
Finalment, tampoc hi ha bones notícies pel que fa a la regeneració dels dits del difunt.
Va ser negativa. Tota la regeneració no ens va donar resultat i no vam poder aconseguir tenir unes empremtes dactilars que en un futur poguessin ser comparades. You want
it darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
Sense un rostre reconeixible i sense empremtes dactilars oficials, només queda mirar d'obtenir ADN d'algun familiar per poder-lo comparar amb el del cadàver. A través del consolat, els investigadors intenten esbrinar si el Juan Alonso té família a Mèxic.
Només tenia la seva mare com a persona de grau consanguini directe amb ell, perquè el seu pare havia mort feia 7 anys i la seva mare era l'única persona que ens podia portar un ADN.
En aquest moment han passat 4 dies des que es va trobar el cadàver i la investigació avança en diferents fronts.
D'una banda, es demana al consolat que faci les gestions perquè la mare del Juan Alonso vingui a Catalunya per agafar-li mostres de saliva.
La mare no té cap obligació legal de venir aquí i sotmetre's a aquestes proves. Nosaltres la fem venir perquè creiem o estimem que és molt més important, i sobretot per la cadena de custòdia del que és l'ADN, que estigui ella present aquí, que no pas que ho fessin per delegació o a través d'Interpol o qualsevol organisme internacional, perquè les mostres poden patir algun tipus de desordre, perdre's. En canvi, estant la seva presència aquí, la cadena de custòdia de les seves mostres no marxa mai del cos de Mossos d'Esquadra, i per tant hi ha una garantia total i absoluta de que aquell ADN serà el correcte per poder ser comparat posteriorment.
D'altra banda, la persona que va denunciar la desaparició del Juan Alonso ha facilitat el número de mòbil del noi i els Mossos n'han pogut demanar l'informe telefònic.
Com que la persona que el va denunciar tenia el seu número de telèfon, amb aquest número de telèfon vam poder buscar de quina companyia era i vam poder demanar les dades telefòniques d'aquest telèfon per saber les últimes trucades que havia fet la persona trobada.
Volen saber amb qui va parlar les últimes hores abans de desaparèixer i també saber on va anar i quins moviments va fer a través de la geolocalització. I el tercer front, els companys de pis han dit que el Juan Alonso treballava en una discoteca llatina de Granollers.
Busquem les discoteques llatines de Granollers i trobem que n'hi ha dues, una que es diu Azúcar i una que es diu Ayopaya. El primer que fem, anem a la discoteca amb la fotografia d'aquesta persona i el seu nom, i demanem a veure si aquesta persona havia treballat allà. A l'Azúcar ens trobem que no, i a l'Ayopaya parlem a la discoteca i en un primer moment ens diuen, ens reconeixen la fotografia i ens diuen que sí, aquesta persona treballava de cambrera allà.
La policia esbrina que la discoteca Ayopaya té 5 propietaris. Són 5 germans nascuts a Bolívia. Els Mossos els citen a tots 5 a la comissaria de Granollers per prendre'ls declaració simultàniament i per separat.
Expliquen que el primer cap de setmana que el Juan Alonso va treballar a la discoteca va ser el del 29 de maig, és a dir, 6 dies abans de la seva desaparició, i que la persona que el va contractar va ser el Relacions Públiques de la Sala de Festes, un tal Joan Josep. El Joan Josep, que té 33 anys, és qui s'encarrega de llogar els cambrers i els animadors de la discoteca. Els 5 germans relaten a la policia què va passar la nit del 4 de juny, l'últim dia que el Juan Alonso va anar a treballar. Recordem que és la nit que el van matar, segons els forenses.
Coincideixen a dir que el dia 4 havia tingut el Juan Alonso Hernández un comportament molt lleig a la discoteca. De fet, ells el fan fora de la discoteca. Expliquen tots 5 que té un comportament que no els agrada gens, perquè s'emborratxa mentre està treballant. Ell allà en aquella discoteca treballava de cambrer amb una barra sense samarreta, és a dir, amb el tors completament nu, i es veu que diversos clients es molesten perquè va begut, no serveix bé les copes, i a més intenta lligar absolutament amb tothom, inclús amb una filla d'un dels germans socis de la discoteca. El seu comportament és tan lleig que ens diuen que ja se'l poden endur. I li diuen al Joan Josep, que és a les Relacions Públiques, que ja se'l pot endur d'allà i que no el faci venir el dia següent, perquè no el volen. I, de fet, a més, diuen que inclús no li paguen el servei d'aquella nit.
Segons el relat dels 5 germans, el Joan Josep és l'última persona que va estar amb el Juan Alonso. Els Mossos van a buscar-lo perquè declari com a testimoni. Primer fa una mica el ronso, però finalment es presenta a la comissaria de Granollers.
I el primer que ens trobem és que ens dona moltes evasives i que no vol venir a la comissaria de Granollers. Diu que té feina, que no pot venir, el notem molt nerviós, i òbviament nosaltres insistim que ha de venir perquè és testimoni, està obligat a dir la veritat, i òbviament estem parlant d'una cosa molt important. Finalment el Joan Josep ve, i nosaltres com a precaució i com a metodologia d'investigació el que fem és parlar del Juan Alonso no com una persona assassinada, sinó com una persona desapareguda. I a tots els hi parlem de la desaparició d'aquesta persona, no els hi parlem de l'assassinat d'aquesta persona. Quan nosaltres iniciem una investigació, blindem absolutament el coneixement de la mateixa. És a dir, cap Mosso d'Esquadra pot saber a l'interior d'aquesta instrucció, d'aquesta investigació, què s'està fent, amb qui s'està parlant. Fem el que se'n diu una confidencialització de les diligències. Ningú té accés, ni els companys que treballen al nostre costat. Si algú manifesta una dada que no s'ha conegut públicament, ens dona un indici clar de que aquella persona té accés a un seguit de coneixements dels fets que no pot tenir si no hi té una relació directa.
Igual que els 5 germans propietaris de la discoteca, explica que la nit del 4 de juny el Juan Alonso es va comportar tan malament que el va haver de fer pujar al cotxe i se'l va endur a l'estació de la Renfe de Granollers Centre.
Ell ens manifesta que no va tenir absolutament cap conflicte. Nosaltres li preguntem, però no havia cobrat, no? I no, no, i malgrat no cobrar, i tu sent l'enllaç, que l'havies enllaçat perquè vingués a treballar, no teniu cap discussió, no teniu cap conversa referent als diners? I ell diu que no, que simplement el deixen a l'estació, cap allà a les 6 de la matinada, i que ja no sap res més d'ell.
Els investigadors pensen que el Joan Josep i els cinc germans propietaris de la discoteca saben molt més del que expliquen i que tenen una relació directa amb els fets. La policia demana al Joan Josep què va fer durant tot el cap de setmana posterior al dia de la desaparició del Juan Alonso, el divendres 4 de juny.
El Joan Josep diu que va estar sol a casa tot dissabte, que no va anar a treballar al vespre, malgrat que a la discoteca hi havia una festa bastant important que havia organitzat ell. Explica que diumenge tampoc va fer gaire cosa, que va estar-se a casa fins a la tarda, quan va anar a veure la seva nòvia Fabiola.
En un moment donat de la declaració, el Joan Josep diu als investigadors que té pressa perquè ha de marxar a Girona, que l'estan esperant. Els investigadors el noten molt nerviós.
Quan surt de la comissaria i acaba la declaració, li fem un seguiment. I ens en donem compte que no se'n va cap a Girona, sinó que se'n va cap a Granollers, contacta amb els propietaris de la discoteca a Llopalla i podem observar inclús com es troben ells en una zona decantada i està gesticulant i fent molts gestos evidents d'enuig, d'importància, de nerviosisme. Per nosaltres això és una dada superimportant, perquè són les últimes persones que l'han vist i, a més, hi ha una motivació per la qual ni el van pagar i estaven molt enutjats, molt enfadats amb ell.
El Joan Josep i els cinc propietaris de la discoteca han passat a ser els principals sospitosos del crim, però ja sabeu que no s'ha de córrer a treure conclusions i, sobretot, que les sospites s'han de convertir en proves. Els investigadors donen per fet que el desaparegut, el Juan Alonso, i el cadàver calcinat són la mateixa persona. Aviat tindran la confirmació. La mare del Juan Alonso aterra a Barcelona el 8 de juliol, un mes després de l'assassinat. Se li treu ADN de la saliva i es compara amb les mostres del cadàver.
Realment era el fill d'aquesta persona.
I la mare feia 6 anys que no el veia, perquè era una mica rebel, havia marxat amb 19 anys de forma irregular de Mèxic per venir a Espanya a buscar-se la vida i ella, bueno, insistia en que ella havia de fer una carrera, havia de quedar-se a Mèxic i no volia que el seu fill marxés del seu costat. Tenia poca comunicació amb ell, no cuidava molt la relació, xatejaven per Messenger, però no tenien una relació fluida i la mare estava realment una miqueta tibada.
Con todo esto ya podemos decir finalmente que sabemos quién es, que es el primer paso absolutamente necesario para poder empezar a investigar quién ha sido el autor. Si no se sabe quién es esa persona, no podemos recurrir. Está en un descampado y, por lo tanto, no sabíamos absolutamente nada más que él.
A aquestes alçades de la investigació ja s'ha descartat que la víctima, el Juan Alonso, estigués involucrat en una activitat il·lícita.
Nadie le conocía ningún tipo de relación extraña, nadie hablaba de él como una persona que consumiera con frecuencia droga o estuviera relacionado de alguna forma con el mundo de la droga. No se encontró nada en este sentido. Bueno, lo describían como un buen chico en general, y un chico sano, como he dicho, que iba al gimnasio, que tenía muchos amigos, era un hombre muy atractivo. Le gustaban mucho las mujeres, tenía éxito entre las mujeres. Y un hombre joven, esencialmente, sin nada extraño.
Tornem al Joan Josep, a les relacions públiques de la discoteca Llatina a Llopalla. Els investigadors volen veure si la seva coartada se sustenta i van a parlar amb la Fabiola, la nòvia.
Ens diu que es va comportar d'una forma molt rara i que, a més, la van a buscar amb la furgoneta, cosa que ell mai havia fet. Ell, a més de treballar a la nit nocturna, treballava fent obres i arreglant remendos entre setmana. Feia de muntador de fusta, bueno, tenia una mica l'activitat aquesta. I, malgrat tenir un cotxe, un Peugeot 406 de color blau, ell la va buscar amb la furgoneta, cosa que ella li va sobtar molt. I, a més, li diu que és que el cotxe l'ha hagut de netejar molt a fondo. Ella va veure els pots en el garatge a casa dels seus pares perquè era un cotxe que estava calent.
Que no lo puede llevar de aquí para allá porque ha estado implicado en algo. Pensamos que quiso decir eso, que había estado implicado en algo. Por lo tanto, no quería sacar el coche. Luego esta misma chica ve que el coche está muy, muy limpio, que no lo solía llevar tan limpio. El coche está limpísimo.
La policia cada cop té més sospites que el Joan Josep està implicat directament en l'assassinat i que probablement va fer servir el Peugeot 406 de color blau per traslladar el Juan Alonso a del lloc del crim, que encara no saben quin és, al descampat del polígon industrial La Serra de Lliçà de Vall. Els investigadors demanen una ordre judicial per poder inspeccionar el vehicle.
Solo se encuentra en la goma del cierre del maletero sangre, lo que puede ser sangre, pero analizada no tiene valor identificativo. No podemos decir que haya sangre de la víctima.
Pels investigadors, el comportament del Joan Josep no és normal. Durant la inspecció ocular del seu cotxe, no ha parat quiet ni un moment.
Hi ha un moment que estava tan nerviós que nosaltres no li dèiem res i estàvem en un comportament que es va adreçar a mi i em va preguntar: escolta'm, tu què investigues? I, bueno, nosaltres investiguem desapareguts, investiguem també homicidis, i tu, la zona de Lliçà de Vall, també la investigues? T'afecta a tu territorialment?
Els investigadors no han parlat mai al Joan Josep de Lliçà de Vall, ni tampoc li han dit que allà s'hi ha trobat un cadàver. Sempre li han comunicat que estan investigant la desaparició del Juan Alonso.
Ell es mostra absolutament nerviós. Es posa molt nerviós, fa preguntes, es mou amunt i avall. De fet, inclús hi ha un moment, perquè jo estava present, en el que agafa els reactius químics que s'utilitzen per buscar restes biològiques en el dintre del vehicle i es posa a la mà i comença a preguntar si això reacciona. Llavors, a mi, personalment, em pregunta que si trobarem sang, si hem trobat sang a dintre del cotxe o no hem trobat sang. I jo li contesto: però quina mania tens amb la sang? Han dit que busquem restes biològiques per mirar a veure si podem trobar ADN de Juan Alonso, que amb tu ha estat. Li fem entendre que estem buscant un desaparegut que no trobem i que ell és l'única persona que la va veure per última vegada. I, per tant, hem de buscar aquestes restes biològiques allà.
Els Mossos ja fa dies que acumulen evidències contra el Joan Josep, però encara n'hi ha més.
Quan interroguen la Fabiola, la noia explica als investigadors que el sospitós té una arma i que la guarda a la caixa forta de la seva habitació al domicili dels seus pares, a Lliçà de Vall. La Fabiola diu que fa 3 mesos el Joan Josep li va deixar disparar. La policia fa les comprovacions oportunes amb la Guàrdia Civil i descobreix que el sospitós no només té permís d'armes, sinó que també té una arma registrada.
No teníem elements balístics per comparar. No teníem elements balístics trobats en el cadàver per poder comparar amb el tipus d'arma que ell tenia la llicència o l'arma que tenia registrada, perquè les dues bales havien travessat el cos i, per tant, l'element balístic no s'havia quedat en el cos del finat, en el cos de Juan Alonso. Totes havien estat expulsades i no podíem comparar.
No es pot determinar de cap manera concloent que l'arma que té el Joan Josep sigui la que ha matat el Juan Alonso. Queda en un indici.
Sí que és veritat que el tipus de lesió que provoca un arma de tret d'aquestes característiques era compatible amb l'arma que ell tenia registrada o que tenia en la seva propietat.
Encara hi ha un últim element que reforça les sospites contra el Joan Josep. El Relacions Públiques diu que va acompanyar el noi mexicà a l'estació de Renfe de Granollers Centre.
Hay càmeres en la estació que determinen que allí no ha estado Juan Alonso, que no llegó a la estación.
I'm ready, my lord.
Crims amb Carles Porta.
A aquestes alçades, els Mossos tenen molt clar que el Joan Josep té una implicació directa en el crim i que els germans propietaris de la discoteca Ayopaya també hi tenen alguna cosa a veure. La policia demana al jutjat poder intervenir els telèfons mòbils de tots 6.
Comencem a veure i a descobrir una mica quin és el tarannà, quin és el perfil humà del Joan Josep. Aquí ens en donem compte, una, que recaba diners, està intentant cobrar diners de qüestions d'obres que tenia penjats, que és extremadament violent, parla de la corbata colombiana, tallar el coll i treure la llengua per sota del coll. Hi han converses que són molt dures perquè algú no li paga i diu que li farà, que se'l traurà del mig, que li tallarà el coll.
Els investigadors fan el que se'n diu un patró de comportament telefònic o un informe de telefonia molt extens. És a dir, miren les geolocalitzacions dels diferents mòbils i també analitzen el flux de trucades entre telèfons. descobreixen que el Joan Josep té una altra nòvia, a més de la Fabiola. Es diu Janine.
I ens en donem compte que, al llarg dels dies que van passant de la intervenció, que ell està preparant, recabant molts diners perquè vol marxar a Brasil amb la Janine, que és la seva nòvia, que està a València, si no m'equivoco, i volia marxar.
Ell tenia molta pressa per marxar. La parella aquesta, la Janine, no tenia intenció de marxar i ell insisteix, inclús l'obliga a que se'n vagin tots dos i que marxin a Bolívia. Malgrat ella viu a Bolívia, ell diu que ella volarà fins a Bolívia a través de Madrid i ell agafarà un vol fins a Natal, Brasil, i llavors que ja travessarà amb autobús fins a Bolívia. I llavors aquí anem fent un seguiment una mica amb les dades que obtenim de la intervenció telefònica, mirar de saber on compren els bitllets, on viatgen amb aquests bitllets i com ho fan. Llavors veiem que està planificant el viatge seriosament, que recull diners, i veiem que ella volarà a Bolívia a través de Madrid i que ell vol volar a Natal, a Brasil, que s'estarà uns dies allà i després entrarà amb autobús a Bolívia. I quan tenim les dates, el que decidim és que aquesta persona no la podem deixar marxar del país, i amb aquestes dades que obtenim de la intervenció telefònica anem al jutjat i demanem una retirada de passaport d'aquesta persona perquè no ens marxi.
Els investigadors veuen clar que han de retirar el passaport al Joan Josep immediatament. Per les escoltes telefòniques saben que ha aplegat 20.000 euros, que ha comprat els bitllets i que ja té la maleta feta a punt d'anar cap a l'aeroport.
El que fem és desplaçar-nos, el sergent i jo, cap a l'aeroport de Barcelona i demanem que agents uniformats que estan de vigilància allà el vagin a identificar. Un cop el van identificar pels registres informàtics policials, ja salta l'ordre de que se li ha de retirar el passaport. I ells executen aquesta retirada judicial del passaport, cosa que a ell li impedeix accedir al vol. Això li genera un estat de nerviosisme impressionant, una indignació molt gran, que el que fa és agafar el cotxe i directament se'n va, bueno, agafar un autobús, un taxi, i directament es presenta a la comissaria, que nosaltres també hem de venir corrent per poder-lo assistir a la comissaria.
Sembla que els investigadors juguin al gat i a la rata amb el Joan Josep, i és que no el volen detenir encara perquè no tenen prous indicis per afirmar que és l'assassí, i com en totes les investigacions, no volen fer cap pas en fals. Encara hi ha unes quantes trucades al registre del mòbil del Joan Josep de la nit del 4 al 5 de juny que no han investigat a fons. Són telefonades amb el seu germà i amb una noia que es diu Sílvia. La localitzen i la interroguen.
Ens explica que el Joan Josep la va trucar i li va dir que vingués amb una amiga a casa dels seus pares. Els pares del Joan Josep González estaven a València amb un concurs de palomos o d'ocells que el seu pare era aficionat, i per tant ella estava sol i les convida a venir a casa amb taxi. Diu que ja el pagarà ell, però que té una amiga aquí i que faran una festa tots quatre.
La Sílvia explica que quan va arribar a casa del Joan Josep eren les 7 del matí i que hi havia també el Juan Alonso. Es coneixien de la discoteca on el noi mexicà feia de gogó. I com us acabeu d'adonar, amb la declaració de la Sílvia, la investigació fa un pas important.
El Joan Josep ens havia dit que l'havia deixat a l'estació a les 6 del matí i ara ja sabem que a les 7 del matí Juan Alonso Hernández estava a casa del Joan Josep, de cara dels pares del Joan Josep.
La Sílvia relata a la policia tota mena de detalls del que va passar a casa dels pares del Joan Josep aquella matinada.
Diu que hi va anar amb una amiga, la Danel, i que tant el Juan Alonso com el Joan Josep anaven molt beguts i que el Juan Alonso tenia una actitud molt salvatge.
Vomita per tots els racons de la casa, comença una discussió entre el Joan Josep i el Juan Alonso perquè està embrutant-li tota la casa, intenta lligar d'una forma molt salvatge, molt descortès, amb la Danel es molesta i s'abraia amb el Juan Alonso.
En aquell moment, a la casa també hi ha el germà del Joan Josep, l'Andrés, i la seva nòvia, la Maria Angélica. Tots dos estan dormint i es desperten pel soroll i la cridòria.
Tenen una discussió amb el Joan Alonso perquè no respecta res, està sortit, està molt agressiu, sembla ser, molt begut, i hi ha un conflicte molt gran. Tant és així que tant la Sílvia com la Danel decideixen marxar de la casa. I abans, aproximadament cap als vols de les 8, agafen un altre taxi i abandonen el domicili.
Aquesta dada és important. Segons la declaració de la Sílvia, a les 8 del matí el Juan Alonso encara es viu. Un detall, el domicili dels pares del Joan Josep està en una urbanització de Lliçà de Vall. I no només això.
Des d'aquell domicili fins al lloc on es troba el cadàver hi ha un camí, una pista forestal que hi porta amb 1 km i 200 metres de distància que també van poder esbrinar. És a dir, és un camí que permet arribar fins al lloc on es desfà del cadàver sense que hi hagi un trànsit de vehicles, que hi hagi policia o que hi hagi càmeres susceptibles d'enregistrar el moviment que pugui tenir.
La declaració de la Sílvia aclareix molt les coses.
Ens en donem compte que en aquella casa és el lloc on presumiblement ha mort el Juan Alonso i, a més, hi estaven presents el Joan Josep González, l'Andrés González i la seva nòvia, Maria Angélica.
L'informe de telefonia mòbil posa en evidència una altra cosa. Durant els dies 4, 5 i 6 de juny, el Joan Josep es va estar trucant amb el seu germà i la Maria Angélica amb una freqüència insòlita. En 3 dies es van fer 14 trucades, el doble de les que s'intercanviaven normalment en un mes sencer. Hi ha una altra cosa important del registre de trucades del dia 5.
Entre les 8 i les 11 del matí aproximadament, no reben ni efectuen trucades que els situïn en el mateix lloc, a casa dels seus pares, però sabem que hi eren. Sabem que hi eren perquè la Daniel i la Sílvia els veuen i ens hi situen allà. I a partir de les 11 i pico, 12, notem que hi ha trucades amb el seu germà, amb el Joan Josep González, els truca amb ells, amb un flux de trucades d'anar i tornar, algunes no contestades. Veiem que aquí hi ha alguna motivació, perquè si a les 8 estaven desperts tots i a les 12 es comencen a fer trucades, és que alguna cosa ha passat entre aquestes hores.
Els investigadors consideren que ha arribat el moment d'escorcollar la casa de Lliçà de Vall i de detenir el Joan Josep, el germà i la nòvia del germà.
No podem concretar, perquè no ho sabem fins que els detinguem, quin grau de participació té el germà i la seva nòvia. Però presumim que l'autor material és el Joan Josep, pel conflicte que hi havia obert i perquè, òbviament, té disponibilitat, té accés i té manera de fer-ho perquè té arma, i creiem que els altres poden haver sigut cooperadors necessaris, poden haver sigut còmplices o poden ser encobridors.
Quan els Mossos demanen al jutge el permís per poder fer una entrada i escorcoll a la casa de Lliçà de Vall, detecten una cosa que els preocupa. Han passat 5 mesos des que es va començar la investigació i durant aquest temps el Joan Josep ha fet anar 3 telèfons diferents que la policia ha tingut intervinguts en tot moment. De cop i volta, els 3 telèfons han deixat de comunicar.
Comencem a contemplar la possibilitat de que el Joan Josep hagi abandonat el país de forma il·lícita o no controlada.
De moment, només és un pressentiment. Aviat sabran si el Joan Josep continua aquí o ha fugit. Com que saben que té una arma, es demana que siguin els grups especials d'intervenció dels Mossos d'Esquadra els que entrin al domicili de Lliçà de Vall.
Quan nosaltres entrem a la casa, òbviament trobem els pares. Els pares veiem ràpidament que no saben res del que ha passat. No hi és ni el Joan Josep i l'Andrés està treballant i la Maria Angélica també.
Els pares estan molt espantats. La policia truca a l'Andrés i a la Maria Angélica perquè vagin cap a la casa. Tots dos hi arriben molt temerosos.
La reacció de l'Andrés va ser de preocupació màxima i absoluta. Estava supernerviós, però sobretot estava com contingut. És a dir, la seva reacció, igual que de la nòvia, era molt trista, molt afligida, però molt continguda.
Del Joan Josep, res de res.
Ningú sap on està, ni ningú sap què ha passat, ni on ha anat, ni absolutament res.
La policia s'emporta l'Andrés i la Maria Angélica detinguts. Abans de marxar de la casa de Lliçà de Vall, els Mossos fan una troballa important dins del calaix d'un moble del rebedor.
Trobem l'arma que estava registrada a nom del Joan Josep González i que era de la seva propietat i que es corresponia amb la llicència d'armes, però és molt important que aquella arma no té el canó.
Cada canó deixa una marca inequívoca en el projectil i això permet saber si una bala ha sortit d'una determinada pistola. Però en aquest cas no s'ha trobat cap bala ni tampoc es té el canó de la suposada arma homicida. Per tant, no hi ha manera de saber si el tret que va matar el Juan Alonso va sortir d'aquesta pistola. Tornarem a parlar d'aquest canó perquè portarà cua, ja hi arribarem. Per cert, també portarà cua la detenció que us acabem d'explicar, però tot arribarà. El Joan Josep no apareix. Els investigadors tenen clar que s'ha fugat. Saben que té llicència per conduir avionetes i pensen que pot haver sortit del país via aèria, amb una avioneta particular, o també en un cotxe a través de la frontera francesa o portuguesa. Els Mossos demanen una ordre de recerca. dos detinguts molt espantats i el principal sospitós fugit. Aquesta història encara ha de fer unes quantes voltes. Per cert, i els bolivians propietaris de la discoteca? Tenen res a veure amb el crim? No ho sembla, però en aquest cas costarà establir certeses. I avui se'ns acaba el temps. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
Crims. Guió i coordinació, Lídia Oriols. Revisió de guions, Imma Falcó. Producció, Núria Ventura i Sandra Novillo. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. En casa dejemos lo antifase, hora de quitarse los disfraces. Tú quieres conmigo, se te nota. Tú quieres pasar una noche loca. Yo quiero que conmigo te escape. Yo quiero que conmigo tú te escape. En la cama te destaque, porque no te voy a soltar cuando te atrape. No, yo quiero que conmigo te escape.
Ganas de mí, yo tengo algo para ti.